És hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil. Visita nucleo.school.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Mireu, nois, us presento. Aquest és el meu tiet Àngel.
A veure, el tiet. Per ella sóc com un pare, de fet.
Que no, que ets el meu tiet.
Però com si fos el seu pare. Home, si t'he estimat com un pare des de ben petita. Si més que un tiet, sóc com un pare. Sí, sí, un pare.
Doncs au, ets el meu pare.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Amb Xinxin de Flelu, emporta't unes segones ulleres amb vidres progressius per tan sols un euro més. I a més, pots pagar fins en 2 anys sense interessos ni comissions. Les teves segones ulleres progressives per tan sols un euro més. No t'ho perdis. Consulta les condicions.
RAC 1.
Renew. Descobreix Renew, una àmplia gamma de vehicles d'ocasió per totes les teves necessitats. Tria entre elèctrics, híbrids, de gasolina o dièsel, recondicionats i certificats. Endut en un vehicle de segona mà totalment revisat i aprofita la garantia Renew. A més, et taxem el teu cotxe actual i et financem el que compris. Descobreix els vehicles d'ocasió a es.renew.auto.
I a més, aquest mes, condicions especials al teu concessionari Renault i Dacia de la Comunitat de Catalunya.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99 euros. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Vueling.com o a la nostra app.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Los mejores descuentos de Decathlon solo este sábado 24 de febrero en nuestras tiendas físicas. Sí, ya sabemos que tenías plan para el finde, pero es que ahora tienes planazo. ¿Qué haces que no lo estás diciendo por el grupo de WhatsApp? ¡Venga, corre! El verdadero tardeo este finde se vive en Decathlon.
¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Fa 4 dies eres un nen petit i mira't ara, fet un home, amb feina, amics, casa teva. Ai, estic molt i molt orgullós de tu, fill meu.
Gràcies. Em pot arreglar la cisterna o...?
Hauré d'encarregar una peça, però sí, fill meu, sí.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11... Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ho sentim, però no queden utilitaris de lloguer. Li importaria anar en un descapotable últim model?
Oi que tots ens agradaria rebre més del que esperem? Doncs a Verti tens l'assegurança del teu cotxe des de només 180 euros i a més t'emportes les revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any. Així, sense més ni més, calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El per què de tot plegat.
Ara està el Pere Mas aquí amb dubtes, interrogants i tot amb el tema del Dani Alves, eh?
Bueno, estic molt encès i ja està. No, perquè... És que tampoc tinc ganes de... O sigui, fins ara s'ha dit que havien d'evitar fer un judici paral·lel, no? Sí. Ara ja tenim una sentència. I tenim uns fets provats. I hem sentit a dos senyors...
És important, senyors, que s'han provat els fets.
Sí. I
que,
bueno, crec que és important, que això,
perquè al final resulta... És a dir, podem criticar o no, perquè no són penalistes, o sí, ho podem criticar perquè no són penalistes, si són més anys o menys, però crec que s'ha de destacar que es dona credibilitat al que diu la víctima i no se n'hi dona al que diu ell. Això és important.
Sí, amb alguna de les 14 versions que ha donat ell. Sí, aquest és l'altre problema, que és que eren 14 diferents, o sigui, esclar. Bueno, són les 11:05. L'altre tema.
Hombre.
Sobre l'informe de la tinent fiscal del Suprem. La cap de la Fiscalia del Suprem contradiu el criteri de la majoria dels seus companys, 11 dels 15 estaven a favor d'investigar Puigdemont i Wagensberg per terrorisme, però ella no n'és partidària. Per què? 1. Llegeixo textualment de el que diu la tinent fiscal del Suprem. A juicio del Ministerio Fiscal, en este momento procesal no existen indicios que permitan afirmar que Carles Puigdemont Casamajor participase en la fundación o planificación de las acciones del Tsunami Democràtic. El magistrado instructor se limita a efectuar conjeturas carentes de base fáctica. ¡Pum! Primera. 2. El examen pormenorizado de los indicios afirmados por el magistrado instructor revela que en realidad nos hallamos ante meras conjeturas o sospechas que no permiten la atribución de hecho delictivo alguno a Carles Puigdemont Casamajor, ni tan siquiera con la provisionalidad propia del presente momento procesal. 3. Ninguno de los hechos que se señalan como indicios ni examinados en su concreta significación, ni como se debe, tomados en su totalidad, permiten inferir de modo razonable la participación del inculpado aforado en la plataforma Tsunami Democratic, pareciendo más bien el contrario, que descartan dicha intervención. ¡Pum! 4. Por lo que respecta al otro aforado, Rubén Wagensberg Ramón, la competencia de la sala para investigar las actuaciones a él atribuidas tampoco aparece sólidamente fundada en la exposición razonada. La atenta lectura de los mensajes que se le atribuyen o de las conversaciones que se dicen mantenidas con otro de los implicados pone de relieve que era consultado sobre posibilidades técnicas y especifica comunicados en redes sociales y creación de una aplicación de una app para contribuir al lanzamiento del movimiento sin que el extremo de que fuera consultado permita situarlo en la dirección de Tsunami. Sí, pum, va. Per tant, desmunta tota la tesi de dalt a baix, prova per prova, de García Castellón. Totes. Totes. David Fernández.
En fi, és que, a més, jo ho lligaria amb el que va sortir ahir de Suïssa, d'un nom que em sembla quasi poètic, que el de l'Oficina de Justícia de Fabrià es digui Rousseau, que, a més, Rousseau va néixer, Jacques Rousseau, va néixer a Ginebra, i el Pablo abans ho ha dit, no diria, clar que és un operador polític, i, a més, que ha anat acompassat, no?, tota decisió, però, en fi, és una més, el que avui sabem, no?, que la posició de fiscalia ja està tancada i a més entra dins del reglament fiscal. Quan no hi ha consens a sala, és la superior jeràrquica la que fixa finalment la posició, que lliga directament amb la posició de fiscalia de la causa nostra originalment, que és Miguel Ángel Carballo, que fa molt de temps que diu que no hi ha cap matís terrorista en la causa de Tsunami. L'alta politització de l'alta judicatura espanyola, no fa falta ni que ho digui la Neus ni que ho digui la Concepció, que també ho dirà, ho diu el grup Greco al Consell d'Europa des de fa moltíssim de temps, no?, que està viciada políticament i instrumentalitzada. Ara que hi ha una voluntat de, ho sento molt, o sigui, és un jutge correu, per mi García Castellón és un jutge correu d'una determinada posició política i està anant al compàs del legislador. I per això he introduït ara l'element també d'altra traïció en el cas de la hipotètica i fantasiosa trama russa, però és la batalla campal dins de Fiscalia, en aquest cas concret, no? Però això ara es tanca, i qui té la posició és Verdugo, que ha de decidir ara si ho accepta o no ho accepta, però sí que sabem quina serà la posició de la Fiscalia del Suprem, no? Per tant, continua l'embolica que fa fort. Això és una batalla judicial que en veritat és una batalla política soterrada.
Pablo.
O sea, en el momento en el que el conflicto catalán empezó a dirimirse políticamente en el ámbito judicial, entramos en una fase de crisis de Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Esto ya no es un problema de partidos y de mayorías parlamentarias. Ahí se supone que está todo resuelto. Yo te doy la investidura, tú me das la amnistía. El problema es que hay unos actores políticos que no están en el Congreso de los Diputados, pero que están demostrando tener más poder que los diputados y más poder que el gobierno, que son actores judiciales que dicen: usted puede hacer lo que quiera, puede hacer una ley de amnistía, puede cambiar la LECRIM, puede expresar su voluntad política en las leyes, que nosotros vamos a expresar nuestra voluntad política como actores judiciales. A partir de ahí, ¿qué instrumento le queda al gobierno? Hay que recordar que Sánchez decía: ¿de quién depende la fiscalía? Pues actuar en ese ámbito. ¿Cuál va a ser el recorrido de todo esto? Yo creo que si no hay una reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la derecha se va a llevar el gato al agua en ese ámbito. La derecha sabe que controla a las élites judiciales y sabe que sea como sea la ley que se diseñe en el Congreso de los Diputados, la van a poder parar. Si a eso le añadimos que Moncloa está filtrando a los medios: miren, nosotros ya tenemos el gobierno, tampoco nos vamos a estresar, podemos gobernar sin tener mayorías que nos permitan sacar adelante presupuestos, etcétera, auguro una legislatura muy compleja. Esto que ha dicho la Fiscalía era lo único que cabía esperar que dijera, pero esto no va a anular la capacidad política de jueces que asumen una voluntad militante en defensa de la unidad de España, que pasa por encima del derecho y de las decisiones del Congreso.
Neus.
No, el dubte és García Castellón, a qui Suïssa li ha demanat informació, si ara traslladarà aquest informe a la justícia suïssa, no? És a dir, perquè ell, el que sabem ja és que va agafar l'informe firmat pel un dels fiscals del judici, no? I que era molt contundent, dient que el senyor Puigdemont, que el president Puigdemont era líder, no?, de Tsunami, però en canvi, i se l'ha fet seu, però en canvi no sabem què farà amb aquest informe. En teoria se l'hauria de fer seu, més enllà de que em faci cas o no, i traslladar-lo a la justícia suïssa per dir, doncs, de tota aquesta informació que m'han demanat del cas, doncs ara hi ha també això. Ho farà? Perquè si no ho fa, estarà alimentant les sospites de que actua com un jutge de part només, no?
Interessant això. Aviam, Concepció.
A veure, de qui depèn de la fiscalia? Paraules de Pedro Sánchez, la resposta és d'ell mateix, val? Per tant, del govern. Qui té o qui està amb l'aigua al coll perquè Puigdemont i Junts estan constantment amb un xantatge constant cada vegada que hi ha una votació i depenen els seus vots al Parlament i al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez i el govern. Per tant, realment a mi no m'ha sorprès el que la tinent de la Fiscalia General de l'Estat ha dit, era l'esperat, perquè, com he dit, de qui en depèn de la Fiscalia? De Pedro Sánchez. Pedro Sánchez necessita el que necessita, perquè a més ha demanat 15 dies més per a veure si pot aconseguir a la Comissió de Justícia al Congrés poder aprovar aquesta llei d'amnistia, que ara sembla més que la vulgui Pedro Sánchez que el propi Puigdemont, que això ja és...
Perdona, Mar Poyato demana pas des de l'Audiència de Barcelona. Mar.
Escoltem a l'advocada Inés Guardiola. Vamos a recurrir a la apelación.
Aún así, ¿os ha sorprendido? Al final, Fiscalía pedía 9, acusación particular pedía 12, ha sido 4.5.
Como entenderéis, pues 4.5 siempre es mucho mejor que 9 y 12 que solicitaba la acusación. Pero, por supuesto, pues vamos a recurrir porque, de verdad, sigo creyendo en la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Voy a ir a esta tarde a verle y explicar la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia, pero os avanzo por... Pues que, por supuesto, que vamos a recurrir.
¿Pero no lo has comunicado ahora?
En este momento no os puedo decir nada más, ¿de acuerdo? Porque no he estudiado...
¿Los calabozos?
Disculpa, no te he oído.
¿Estaba en los calabozos, Daniel? ¿Ves cuando se le ha transmitido?
Estaba con nosotros. ¿Está entero? ¿De acuerdo? Y ahora hay que estudiar la sentencia. Como comprenderéis, son 57 páginas de sentencia. Ya sabe el resultado. Insisto, está entero y voy a recurrir la sentencia. ¿Vale?
Has dicho que no estaba en el calabozo, estaba con vosotros cuando la recibió.
Bueno, estaba en calabozos, pero estaba conmigo.
¿Y cómo ha sido, ¿vale?, cuando la ha recibido?
Bueno, esto ya no os puedo decir nada más, ¿vale? Simplemente solo deciros esto, que no he podido todavía estudiar la sentencia, ¿de acuerdo? Son una sentencia larga y vamos a recurrir y defender la inocencia hasta el final. Bueno, no os puedo decir nada más en este momento. Muchas gracias a todos.
Paraules, doncs, d'Inés Guardiola, l'advocada de Dani Alves. Ja l'heu sentit, no està conforme amb la sentència, tot i ser tirar pel cap baix. Diu que recorrerà perquè ella considera que ha de continuar defensant la innocència de Dani Alves, que ella busca l'absolució, per tant recorrerà en apel·lació al TSJ, i diu que ella està sencer, que està bé i que estava aquí en el moment de comunicar-li aquesta sentència.
No m'ha quedat clar on ha viscut la sentència Dani Alves, si a
la sala.
A la sala,
A la sala. I ara... ella ha vingut, l'han traslladat des de Brians, estava al calabós de l'audiència i després l'han pujat amb ella, diu, estava conmigo, ho ha dit així, a la sala on se'ls ha fet la notificació.
Val.
Això sí, ella ara ha dit que a la tarda anirà a Brians a parlar amb ell i a començar a preparar aquest recurs d'apel·lació.
Molt bé, moltes gràcies, Marc. Qualsevol notícia, perquè encara falta de sortir ara, si sortirà, que no ho sabem, l'advocada de la víctima.
Acabo molt ràpid.
Gràcies, Concepció.
Sí, no, perquè llavors, en resum, en David ha dit, el jutge Castillón és el correu d'alguna formació política. Bueno, jo no ho crec, però amb aquesta teva mateixa tesis, la tinent fiscal general de l'Estat, que ha fet l'informe que ha fet, deu ser el correu també. En aquest cas ja no només d'una formació política, sinó de tot un govern, que el que li convé és ara que digui el que diu aquest informe.
Aviam, bueno, el que deies de Pedro Sánchez és el que deia el senyor Cosido, de que controlàvem la segona part darrere en Marchena, i el senyor Carlos Lesme era el secretari de Justícia d'Aznar. Si hem de parlar de l'alta politització, governi qui governi, o Conde Pompidou, vull dir, no tinc cap problema en parlar de PSOE i de PP, vull dir, és un dels problemes endèmics. I fins i tot és bastant normal que les altes judicatures en democràcies liberals, més o menys adultes i madures, tinguin esbiaixos ideològics, perquè també pensen, no? Però que és un bloc ideològic, que, com deia el Pablo, estic molt d'acord, si volen canviar la llei, que es presentin a les eleccions, perquè la llei la fa el legislador.
Pere Mas.
Bueno, sí, si es presentessin a les eleccions ja sabem en quin partit o partits es presentarien, que això també seria interessant algun dia una anàlisi del mapa electoral de la justícia espanyola i del biaix que té. Et donaré raó una cosa, efectivament, estimada Concepció, qui en controla la fiscalia, sí, ja ho sabem, però a partir d'aquí jo em nego jo em nego a entrar en tota aquesta disquisició que ha fet l'amic comunista David Fernández, de si el cap de sala, de si el germà de la sala, si els 11 de 15, aquests 11 de 15 són uns hooligans allà aplaudint a Marchena l'altre dia, no sé quin acte que estaven tots allà, o sigui, és una mirada de malic molt bèstia. Per mi el tema, ja aquest, ja, o sigui, em sembla tan escandalós i tan fora de lloc, començant perquè, o sigui, Suïssa te pinta la cara d'aquesta manera, ja no cal, jo me'n aniria a casa, plegaria, però per mi el tema de fons no és aquest, és el Bastens llegia molt, perdoneu, amb molt d'interès que Puigdemont no estava al capdamunt de l'organització tal, però estem discutint si era el Puigdemont el que manava o estem discutint el dret de protesta, que per mi és el tema de fons. O sigui, no es pot constituir un dret, un tsunami democràtic, que el muntem el Tian, jo i el David, fotem una aplicació i fem-ne la gent pacíficament caminant per la C31 fins a l'aeroport. Això és un delicte de terrorisme?
Que ho vam fer.
És que no n'hi ha per enlloc. O sigui, no estem discutint si el Puigdemont està implicat, o la Marta Rovira, o el pobre Ruben Wagensberg, que està a Suïssa justament. Jo crec que el que hem de discutir i hem de batallar contra això és la criminalització contra el dret a protesta.
Tres coses,
no pot ser, ràpides. No pot ser que algú insinuï que protestar és terrorisme. Veient, a més a més, tot el que estem veient, que podríem posar l'exemple dels taxistes, dels agricultors, de no sé què, de França. A França cremen cotxes a la policia, A França cremen cotxes de la policia quan protesten i munten un cacau a les banlieues. Home, senyors, però de frivolitzar amb el terrorisme, que ja vam tenir una bronca un dia aquí, amb l'estimada Concepció, terrorisme ja sabem què és, agafar un tio, parar-lo pel carrer com el pobre Hervilla i fotre-li un tiro. Això és terrorisme. I no muntar una protesta. Ja pallo.
Jo m'he oblidat. Per facilitar el tema que deies de la politització i despolitització, i el que plantejava també la Concepció, suposo que ningú pensarà que l'Oficina Federal de Justícia Suïssa està polititzada. És a dir, com a element...
García diu que sí.
Bueno, sí, García Castellón diu que sí, amb una resposta que parla bastantes coses polítiques i que es permet unes disquisicions...
Com l'Alemanya i la Belga.
Que són impròpies, però clar, i Sàsser, i Bèlgica, i Estrasburg, i Schleswig-Holstein, o sigui, tots aquests jutges també els ha escollit. Jo un dia convidaria d'aquests, o la setmana que ve quan vinguem, el Jordi Cagliab, que ha fet un llibre molt bonic, és catedràtic de Madrid, que es diu Nacionalismo con Toga, no? I en parlem perquè diu com una certa ideologia present per molts factors dels darrers 40 anys, el nacionalisme d'estat està present allà. I la tercera, jo estic completament d'acord amb el Pere, i la meva opinió personal és que no és que sigui un procés judicial sense proves, és que és un procés judicial sense delicte.
Són les 11:19 Clar, no sé si el Pablo Iglesias, com no el veig, vol dir alguna cosa, Pablo?
No, no, creo que lo habéis señalado de manera muy clara. O sea, la judicialización de un conflicto político está generando monstruos que todo el mundo está viendo. Algunos rozan lo esperpéntico, como García Castellón, pero el problema no solamente es García Castellón. El problema es Marchena y el problema es toda una élite judicial que tiene clarísimo para qué está donde está.
Dues notícies d'última hora. La primera, tema escolar, i la segona sobre el tema de que ara parlàvem. El pròxim curs escolar començarà el 9 de setembre, tant a les escoles com als instituts. La consellera ho acaba de comunicar en una reunió amb representants dels sindicats i el món docent. Aquest any, aquest curs va començar el 7, que era un dilluns, i el curs que ve comença el 9, que és dilluns. Per tant, continuarà amb la idea de que comença abans de que començava fa dos anys. Una. I la segona, el PP treu ferro a l'informe de la Fiscalia que s'inclina per no investigar Puigdemont per terrorisme i ho deixa tot en mans dels jutges. N'ha parlat Cuca Gamarra.
Yo creo que me quedo en lo que se trata y lo que corresponde a estas alturas es tener muy claro que quien tiene que determinar si había, lo era o no lo era, son única y exclusivamente los jueces que tienen esa capacidad.
En canvi, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Govern d'Espanya, celebra que la Fiscalia descarti que l'independentisme sigui violent.
Lo que es evidente es que el movimiento independentista de nuestro país es un movimiento pacífico. Y esto creo que no cabe la menor duda de lo que hemos vivido en España.
Ja.
I una cosa més. La tinent fiscal. Una cosa més, la tinent fiscal.
Jo discrepo totalment
que sigui possible. Raó, per una vegada, a la Cuca Gamarra. No, no, és que torna la causa al García Castell i diu, continuï investigant, faci la seva investigació, el que li diu és que no, a jutjar-los al Suprem, als dos aforats, però la causa continua oberta i qui tancarà la investigació? No li diu, s'ha tancat la investigació, no, no, a l'Audiència Nacional, mare de meu.
Espera, que l'acusació diu que l'independentisme és terrorisme.
Tocar
la pera, digues.
No, però sí que és veritat.
Que és violent, l'independentisme és violent.
Ja van haver-hi episodis violents a Catalunya per les manifestacions i els moviments independentistes, vale, durant un temps. Jo ara no entraré una altra vegada a la mateixa discussió que he tingut amb el Pere i amb el David de si això ho havia ordenat o organitzat Tsunami o no, però deixem un moment a part a aquest detall que jo puc pensar diferent, però que van haver-hi actes d'agressió i de violència durant aquelles setmanes o aquell...
Una pregunta, sí, per això, temps, això, sí, per això no, i Puigdemont...
No, no, perdona, la Yolanda Díaz acaba de dir que no, que el moviment independentista és molt pacífic. No, van haver-hi episodis de violència i agressivitat.
Quina violència i agressivitat?
A sobre
per exemple, taula. Urquinaona, per exemple?
No, però per què sempre acabem a Urquinaona? Van ferir policies a altres llocs. A Girona us he explicat més d'una vegada que a Girona es van viure moments de molta tensió.
Persones
que no eren independentistes havien de sortir protegides de certs llocs.
Però això és violència. Això és violència?
I agressivitat. Doncs clar que és violència i agressivitat.
I per això, la teoria és que va haver-hi 300 detinguts, 50 joves empresonats i uns quants condemnats pels fets.
Bueno,
però
per
no
tant,
té res a
veure
amb Tsunami.
Però és que ara ja t'he dit, deixem Tsunami.
Ja, però això és la teva opinió. El problema és que quan tu demostres uns fets judicials que vols demostrar...
David, però la meva intervenció ara ve de les paraules de la vicepresidenta, que diu el que diu molt taxativament, i no és veritat.
Clar, és que hi haurà una dada molt important. El jutge García Castellón, és que li donem veracitat al jutge García Castellón quan és un home que admet a les seves interlocutòries que les seves investigacions van començar el 22 de novembre del 2017, però quins actes violents havien hagut el 22 de novembre del 2017? És que Tsunami ni existia, és que estem parlant de coses diferents. És que tu m'estàs parlant, és a dir, estem parlant d'un cas de Tsunami democràtic. Perdona, escolta'm, jo no parlo gaire, però vull que m'ho expliquis. Tsunami democràtic, el 22 de novembre del 2017...
Quan és l'1 d'octubre? El 1 d'octubre del 2017 és abans del novembre del 2017?
Les orelles estan per escoltar. Escolta un moment, això que et diré. 22 de novembre del 2017.
22 de novembre del 2017. El que està gestionant-se ara, el que s'està parlant ara, és de tsunami democràtic. El 22 de novembre del 2017, que és el que diu García Castellón, no existia el tsunami democràtic encara.
Jo no sé quan es va fer tsunami democràtic, perquè sincerament no és un tema que no m'hi he posat mai, ni és
formal. Bueno, però és un tema de tertúlia que estem fent, per tant, ho hauries de saber, entre altres coses, perquè és un tema que diu el senyor García Castellón, diu que el 22 de novembre del 2017 hi havia actes violents, i parla de tsunami democràtic. Per tant, està mentint, perquè no existia tsunami democràtic.
Tu saps molt bé que no existia tsunami democràtic. Podia existir,
perquè ho diu el propi García Castellón després que va néixer més tard.
Sí. Es va presentar.
I, de fet, ara una de les persones,
dels
12 imputats m'ha escrit ara i m'ha dit, pues a mi l'informe és delicat, perquè l'únic que es posiciona és respecte a Puigdemont i Ruben Wagensberg, i que no vol Suprem, perquè li dona via lliure a Castellón, per si vol criticar com a terrorisme.
És que l'únic que li diu és això.
La causa per terrorisme, si el García Castellón vol tancar la causa per terrorisme.
Però no només això, que és que entenent que hi va haver-hi temes violents i tot plegat, recordo, i vull recordar, que Carles Puigdemont, al novembre del 2019, novembre del 2019,
estava,
i ho torno
ja
a repetir,
a Waterloo.
Sí, efectivament, estava a Waterloo, quan van haver-hi els incidents que recordarem tots plegats d'Urquinaona, aquell mateixa nit, Carles Puigdemont fa un tuit des de Waterloo, com dius tu, veu veure mai aquests incendiaris amagant urnes o imprimint paperetes? No van ser mai entre nosaltres. Vam derrotar l'Estat sense cap pedra, cap foc, cap destrossa. No necessitem la violència per guanyar. La necessita l'Estat per derrotar-nos. Serenor, mobilització i no violència.
Vale, ja, a veure, Jordi, què volies que sortís a dir, Puigdemont? Que sí? Que ell donava el vistiplau a Tsunami Democràtic? Bueno, va, sincerament, basar-ho tot amb el tuit que va fer Carles Puigdemont...
No sé si pots entrar en valorar per què ho feia o no feia, a no ser que tinguis proves.
No, bueno, doncs llavors tampoc la valoració ve per l'altre costat. O sigui, aquí resulta que els que han de jutjar, no? Són jutges. Que us pot no agradar el jutge?
No,
però estic d'acord.
Tu tens el mateix problema, dit amb carinyo, que el jutge García Castellón. El mateix, no tens ni una sola prova que el president Carles Puigdemont mai hagi organitzat un sol acte violent.
No, perquè jo no soc jutge. Jo no sóc
no
jutge.
Existeix aquesta prova.
Jo no
només
tinc aquest poder a les meves mans.
Repressiva
jo
i criminal.
No sóc jutge. Jo no sóc jutge. I la meva opinió la puc dir igual que la dius tu. I és tan respectable com la teva. I jo amb això penso i discrepo i estic a les antípodes. I llavors, quan tu ho bases tot, molt bé, amb aquest tuit del senyor Puigdemont, molt bé, estic molt bé, ell va escriure aquest tuit, que hagués escrit... que ell havia donat a vistiplau, que ell havia ideat Tsunami Democràtic, que hi ha persones de Tsunami Democràtic que estan acusades en aquest moment de formar part de Tsunami Democràtic, que eren persones molt i molt i molt properes al senyor Puigdemont a Girona, que
I?
Hi són.
I? Jo soc molt proper a tu, i si tu mates algú algun dia, no seré proper a tu?
Eh? Mira, i que no feien res ni movien fitxes sense que el senyor Puigdemont ho beneís?
Et diria dues coses.
Pedro, Pablo,
et pot fer mal pensar, no. Et pot fer mal pensar, però jo no sóc jutge. Per tant, no està a les meves mans jutjar.
Un segon. El sistema amb el que Puigdemont ha estat investigat, espiat, Pegasus i Candilos, ja ho tindries amb un informe de la Guàrdia Civil a l'Audiència Nacional.
Pablo Iglesias, un segon.
No li deu interessar a Pedro Sánchez, que és qui l'espiava.
La Guàrdia Civil també l'ha controlat Pedro Sánchez. Aquesta sí que és bona.
Un segon, Pablo.
Yo creo que independientemente de la ideología de cada uno y de la opinión que a cada uno le merezca el independentismo, es muy importante no burlarnos de la inteligencia de la gente. Vamos a ver, intentar proclamar la independencia de Cataluña es algo que seguramente no es indiferente al derecho del Estado español. Yo creo que esto lo puede entender cualquiera, sea independentista o no lo sea. Es como si intentas hacer esto, va a haber una respuesta jurídica por parte del Estado. Pero, hombre, una cosa es decir eso, que es sensato, y de hecho hubo una discusión complejísima sobre la sedición y la rebelión, y si tenía sentido hablar de un tipo penal como la rebelión, si no había armas y quedaba acreditado que no había violencia. Y otra bien diferente es banalizar el terrorismo, o acusar a Puigdemont de haber querido matar a gente, o a los líderes independentistas de haber querido matar a gente. Yo creo que eso lo que revela es una situación de degradación de la judicatura española. Como ustedes no cuentan con instrumentos jurídicos sensatos para convertir sus deseos en realidad, ustedes quieren hacer daño a los independentistas y son jueces, pues dicen, pues ahora me da exactamente igual, le voy a acusar a usted de terrorista, de violador o de lo que me dé la gana. porque lo importante es que yo quiero perjudicarle a usted independientemente de lo que diga el derecho. Y creo que eso es enormemente peligroso, porque un Estado tiene que gozar de cierta legitimidad. Uno, digamos, tiene que ir a un tribunal sabiendo que hasta cierto punto, independientemente de la ideología del juez, el derecho se va a respetar. Y lo que estamos viendo ahora con esta burla de que Tsunami Democratic puede ser una organización terrorista porque un turista francés le dio un infarto en un aeropuerto mientras se estaba produciendo una protesta en el aeropuerto, es deslegitimar las instituciones hasta un punto en el que en España se puede hablar abiertamente de una crisis de Estado. El Estado nunca es neutral, pero debe parecer neutral. Claro que la ideología de los policías cuenta en las intervenciones. Claro que las manifestaciones de los fachas no se reprimen con el mismo entusiasmo que las manifestaciones de la gente de izquierdas o de los indepes. Pero una cierta apariencia de neutralidad de las instituciones del Estado tiene que existir. Cuando esa apariencia de neutralidad desaparece, entonces tenemos una crisis de Estado que puede tener consecuencias terribles.
Son 11:45. Continuarà. Sí, sí, ha passat ràpid això, eh?
Bueno,
ha passat ràpid això.
Reivindico el que portem reivindicant no sé quant temps en aquesta taula, i és que un dia hem de fer una taula per explicar la diferència entre desobediència civil, aldarulls, manifestació, dret a la manifestació, i ja no et dic el que és terrorisme i no és terrorisme.
Gràcies, ho farem. Els teus desitjos seran ordres.
No,
per no, home, sí. Tian, vols dir alguna cosa per acabar?
No, jo ja, si vols, et faig la rúbrica d'aquesta tertúlia.
La rúbrica. Sí, perquè ara farem la segona, una tertúlia dedicada al partit d'ahir entre el Nàpols i el Barça. I mira que tenia ganes de parlar amb el Pablo, però és igual, la setmana que ve tenim temps, del tema de l'esquerra que parlàvem al començament i, sobretot, mira, li vull fer una última pregunta, però no hi ha dret a rèplica, aviso.
Vale.
Pablo, m'agradaria saber la teva opinió sobre els resultats de l'esquerra a Galícia.
Yo creo que desde hace 4 años era una amarga evidencia que las izquierdas estatales no eran una opción política viable para los electores gallegos en el marco de unas elecciones autonómicas en Galicia. Quizá lo sean en las elecciones europeas, quizá lo vuelvan a ser en las elecciones generales, pero creo que lo que ha ocurrido es una constatación de lo que ya ocurrió hace 4 años. El electorado gallego, que durante un tiempo apostó por En Marea como su referente en las elecciones gallegas, desde hace 4 años asumió que su referente era el bloque, y ya entonces una coalición política en la que estaba Podemos, Izquierda Unida, Anova, etcétera, se quedó fuera del Parlamento, y era evidente que en este caso, con Anova de vuelta en el bloque, con Podemos y Sumar concurriendo por separado, era evidente que incluso su propia gente iba a votar al bloque. Yo conozco a mucha gente gallega que son de Podemos, pero que dicen, hombre, yo os votaré en las generales y en las europeas, en las elecciones autonómicas, pues voy a votar otra cosa. Y creo que ese voto dual venía siendo una realidad desde hace tiempo.
11:32, la setmana que ve més, el Pablo Iglesias també. Venga, pa'lante!
Pa'lante! No sé què dir, molt no. Tampoc, vostè. Bueno, hem començat amb la vida, hem passat pels bits, què et sembla, aquest? I després la política, i després la política i la justícia, tot molt interessant, però estic decebut, francament.
Per què?
Sí, no, perquè, a veure...
Dos hores i mitja i
t'hem decebut. Sí, m'heu decebut, si
vols, decebut, i especialment tu i el David Fernández.
Ah, ja està.
Va, ja.
Perquè, sí, perquè heu citat Marx? Sí, heu citat Marx. Heu citat Tony Judt? Sí, s'ha citat Tony Judt. S'ha citat fins tot Warren Buffett. Sánchez Cuenca, oi? Quan s'ha citat també Sánchez Cuenca? Sí.
Albarrico.
Clara Serra, Albarrico. Sí, Albarrico, també. Rousseau, també. Jorge Cajiao, aquest magnífic llibre Patriotes con Toga. Tot això s'ha citat, però no s'ha citat.
S'aixeca.
Sí, sí. No s'ha citat Gramsci.
Ai!
Que, hosti, jo estava esperant el moment en què David Fernández... El Pablo Iglesias ha estat a punt perquè hi ha hagut un moment que ha parlat de monstres. I estava esperant el moment en què David Fernández citaria Gramsci, perquè és allò del món que se'n va, el que torna, i a l'entremig hi ha
no
monstres.
Don Antonio.
Que és una mica aquest món que se'ns escapa de les mans que estem vivint.
També podíem anar...
L'altra comunitat. comunista...
Societat líquida, si volies, tenim tot, eh? Si
l'altre comunista...
O Jair Herrero. O...
Sí, l'altre comunista que tens, vostè, que és el Xavier Domènech, segur que és citat Gramsci, crec que és més... En fi... Bueno, la recomanació del dia és l'article de la Neus Tomàs al Diari, no sé si queda clar que s'ha de llegir aquest article, què era i què és la izquierda. La dada és que entre tots els aquí presents en aquest estudi tenim 141 euros en efectiu. Sí.
Tal qual. Mira, ara li pregunto al Pablo, mira, que no ho sabem. Pablo, portes efectiu o vas amb...
Jamás. Si me roben el mòbil, me quedo con una mano... delante y una detrás. En el móvil llevo todo. Si pierdo el móvil, soy un paria de la tierra.
Bueno, per tant, continuem tenint 141 euros comptant Pablo Iglesias.
Entre 2, 4, 6, 7.
Entre 7, sí. Tenim més aplicacions que euros.
Sí.
Perquè tots tenim una mitjana de les 80 aplicacions. I res, que sou tots molt cookies, que és la paraula aquesta que has fet servir molt avui, fins i tot coca camarra, que també és molt, molt cookie.
Jo diria que 141, si fem la distribució, ho dic pel comunisme, qui té més és el Sergi, sí, que té més del 50.
Era, Pere.
Sí. Per tant, ens toca, Pablo, te toca amb 20 euros de que pagar. Sí, sí, sí.
Ara ens ho repartim, això, no? El comunisme
ho repartim.
Sí. Pues jo hi sortiré guanyant, perquè no porto cap. Bueno, res, escolta, dues frases per acabar, una de la Neus Tomàs, que no signarien molts tertulians, el més fàcil és donar la raó a la gent, hi ha molta gent que no signaria això, i bueno, em queda una frase que m'ha dit la Noemí Polls en una de les pauses de publicitat que hem fet, perquè com que ha sigut el matí molt curt, doncs hem tingut temps de moltes coses.
És indirecte?
No, en absolut. On estaríem millor que aquí?
Sí.
No, he anat a treure un cafè de la màquina i hi havia la...
Ai, ja hi som, mai.
Hi
havia la Noemí Polls. No,
arriba la Noemí Polls i li dic, què fas, Polls?
Treure un cafè.
I m'ha dit...
Què fas, Polls? És...
No, és, què fas, Noemí Polls?
Sí.
I m'ha dit, perquè ho estava fent, literalment, amb un ganivet.
Ja hi som.
Estic pelant una taronja. Estava pelant una taronja, com tu et menges un bocata, la Noemí Polls...
Però el que no entenc, Tian, és on està la... És
no, lloc, és que... Però de tot el que he sentit
això,
aquest matí,
això surreal,
el que més m'ha quedat gravat...
Estic pelant una taronja. Bueno... Escolta, per cert, una cosa que ja no és pelar una taronja,
anem
però...
Anem a la competència, ja ho vull, eh?
Sí, està a punt d'arribar, ja.
Sí, bueno, però...
Voleu fer el favor de callar? Una anècdota. La tinent fiscal...
La millor frase de la competència, i que té a veure amb...
Posa't el micro, que no sé.
I que té a veure amb la tertúlia de després, és la de Conrad Consum, quan va dir... Tu pots marxar de Montjuïc, però Montjuïc no marxa de tu. I això explica moltes coses.
Per cert, una anècdota. La tinent fiscal del Tribunal Suprem, al seu informe, s'equivoca.
Vaya.
I anomena el president Carles Puigdemont com Càries Puigdemont, però, un moment, no s'equivoca un poc, un cop, 21 ocasions en el text, bueno. Càries Puigdemont.
Bueno. Carn de meme.
Sí. Subconscient.
Fins la setmana que ve. A tots, Pablo Iglesias, David Fernández, Neus Tomàs, Concepció Baray, Pere Màstian Riu. Fins la setmana que ve. D'aquí uns moments... Roger Saperes, Joan Jopallà, Santi Segurola, per parlar del Nàpols 1, Barça 1, aquell partit de... Bueno, allò d'ahir. Vinga, fins ara.
Un segon.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutar un anunci de ràdio aguantant el tipus mentre un senyor que no coneixes de res et llança ganivets no és gaire corrent. Com tampoc és corrent que un compte corrent et doni tants avantatges. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Informa-te'n i fes-te client a bancsabadell.com.
RAC 1.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Aquest febrer, enamora't del teu nou cotxe. Vine a Quadis Autocentre de Sant Boi i descobreix els vehicles nous i d'ocasió de les nostres marques. Honda, Kia, Mercedes, Smart, Mitsubishi, Nissan, MG i Quadis Sele. I fins al 23 de febrer, per la teva compra gaudiràs d'un xec de 100 euros en combustible. Quadis Autocentre de Sant Boi, carrer Riera Roja 26.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Andrea Bocelli. Després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, el tercer a l'estat en 6 mesos, anuncia una segona data al Palau Sant Jordi el 30 d'abril. No et perdis aquesta nova oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Entrades a andreabocelli.com.
Nen, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1. Un any més, moltes gràcies.
318.453 euros.
És la xifra recaptada aquest any en la campanya del Torró Solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç. Tots els diners es destinaran a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Gràcies per confiar una altra vegada en RAC 1 i Torrons Vicenç.
Moltes gràcies!
En les 9 edicions del Torró Solidari hem superat una xifra molt especial.
2.100.000 euros.
Moltes gràcies a tots per la vostra solidaritat.
Visca el Torró, Torró!
RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1, podcast.
Benvinguts. Què voldran prendre? El xef els suggereix el caviar i rematar-ho amb una mica de mel.
Mmm, deliciós.
Ara, el millor de RAC 1 ho trobaràs en un sol podcast. La crem de la crem. Una selecció de 5 estrelles dels continguts de tots els programes.
Pero la pregunta que has hecho es que sobrevivir es una oportunidad para aprender a vivir.
Y yo la tengo clarísima, sobrevivir por el amor.
Estoy tan mal, me ve tan mal mi madre que me lleva al psicólogo y ya ahí le pone nombre a lo que tengo, TOC, y me dicen que hay un tratamiento, ¿no?
A la app y al web de RAC 1, la crem de la crem. Sigues, Sibarita. Queda't amb el millor.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
19 minuts i les 12.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Hola, Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Hola, Joan Jopallàs, bon dia.
Buongiorno, bon dia.
Buongiorno des de Nàpols. I Roger Saperes, què tal, Roger?
Hola, Basté, bon dia.
Bon dia. Mira, jo ja és que si voleu parlar del partit i tot, sé que està molt bé, perquè per això estem aquí, però jo deixo començar pel Segurola. Segurola, saps quin és el hàndicap que vaig veure ahir? Al marge de que... jo me'n recordo quan era petit que escoltava el García i per la ràdio deia... És que no li meten un gol ni a l'arco iris. O sigui, això cada vegada està passant més. Els primers 20 minuts del Barça ahir, per mi 20, estan bastant bé, estan bé, molt bé, diria. Però no acabes fotent el gol. I la segona, cada vegada veig més un problema físic a l'equip. L'equip acaba fos als partits. Què et sembla?
Bueno, he estado atento a los comentarios, las crónicas del partido de ayer y siento disentir. Me parece un Barça muy flojo. Porque leo y escucho que jugó bien 20, 30 minutos. Los partidos duran 90. Si para mí los 20 primeros 30 minutos del Barça no fueron la mamá de Tarzán, fueron correctos frente a un equipo francamente lamentable, frente a un equipo que está, que confirmó ayer punto por punto, porque está en noveno en la liga italiana. Es cierto que en los primeros 20 minutos el Barça hizo cosas, pero tampoco es que fuera un bombardeo o exigiera al portero cosas inverosímiles. Sí, el equipo se movió, intentó recuperar la pelota pronto frente a un equipo que se la daba pronto, pero en general me pareció que fue potable lo que hizo en decente, lo que hizo en los primeros 30 minutos. Después fue un desastre. Me pareció que fue un equipo incapaz de llevarse por delante un partido que lo tenía clarísimo. Y no se lo llevó por delante porque se puso al nivel de su rival. Es decir, en realidad jugó igual de mal que el Nápoles. Marcó un gol muy de Lewandowski, que por cierto está siendo lo más parecido al Lewandowski que compró el Barça hace temporada y media. Pero dicho eso, me pareció que el Barça estuvo mal. Y me ha sorprendido la cantidad de el optimismo que me ha parecido entrever en todos los comentarios alrededor del juego del Barça. Creo que no tuvo dinámica, perdió mucho la pelota, se dejó acorralar prácticamente durante 10-15 minutos por un equipo que francamente vale muy poco y hasta se compromete la eliminatoria. No veo aspectos especialmente positivos en lo que vi ayer, más bien lo contrario.
¿Suanjo?
No seré tan crítica amb l'actuació del Barça. Faré no és un anàlisi optimista el que faré, però sí realista. O sigui, depèn de la mirada que facis sobre l'equip i des d'on la facis, des de quina talalla la fas. Si fas l'anàlisi del Barça comparant-lo amb èpoques que ja no existeixen i que sembla que persistim a fer reviure, doncs sí, pot ser un Barça fluix, però estem parlant d'un partit d'anada de la Champions League. La posada en escena del Barça va ser per mi bona, va sortir a dominar, ho va fer, va tenir 3 o 4 ocasions de gol de Lamine, de Gundogan, de Lewandowski. Ara comentaves tu al principi del programa que el Barça té un problema de punteria. Bueno, és que a l'esglaó que hauria d'haver pujat el Barça són aquells 150 milions d'euros que s'ha gastat amb jugadors que no han marcat la diferència, que estan... No fa falta repetir-los, no? L'últim està encara per obrir, però no sembla que sigui una estrella mundial, que parlo de Víctor Roque. Llavors, si tu no puges aquest esglaó per cobrir la baixa de Messi, doncs el que pots aspirar és a fer partits com el d'ahir. És a dir, jo crec que el Barça nefast és el que empata contra la Granada a casa, el que es deixa fotre 5 gols contra el Villarreal, però ahir el Barça fa un partit digne, decent, a un camp que és veritat que el Nàpols va no bé i està malament, però bueno, estem a vuitens de final. El Dortmund va empatar a casa del Eindhoven, del PSV, el Porto va guanyar l'Arsenal, el Bayern va palmar el camp del Lazio. És a dir, estem a vuitens de final, no estem a semifinals i estem a quarts de final. Per tant, el rival és el que és perquè toca per la sada de la temporada que estem. El Nàpols va guanyar la Lliga l'any passat i aquest any està fatal, però venim d'on venim, jo crec que el Barça va fer un partit correcte. Al final venim també d'una època en què estem criticant molt justíssimament a la defensa, que és un autèntic desastre. Doncs ahir minimitzen molt les ocasions de gols, en fan un al Nàpols a l'Osimhen, fruit d'un error de l'anticipació d'Iñigo Martínez, però després, sense fer un bon partit, perquè no el va fer el Barça a partir d'aquell gol, aguanta el temporal, que és el que s'ha de fer a la Champions quan el rival et marca un gol a fora de casa i l'estadi apreta. I respecte a l'estat físic, jo crec que és un tema més anímic. El Barça pateix molt en el moment en què l'escenari varia,
però l'última ocasió la té Gundogan, és a dir, sí, podríem estar parlant d'un 1-2 i al minut, a l'últim segon, l'última jugada és Gundogan atacant. Per tant, sí, és veritat que el Barça es desfà, però l'última ocasió la té el Barça. Jo no, o sigui, jo faig més una anàlisi realista, és a dir, el situo en el context d'aquesta temporada, i en el context d'aquesta temporada el partit d'ahir em sembla una cosa bastant presentable, amb un equip que es mostra bastant compacte, però que davant té el que té, i el que té és la descripció d'una mala inversió, d'una dilapidació de diners, que han fet que la marxa dels Neymars, dels Messis, dels Suárez, doncs hagi substituït per gent que no dona aquest nivell com per pujar l'eslabó desitjat.
Un moment, sí, Roger, sí, que em demana pas la Mar Poyato, perquè hem escoltat sobre la sentència de Dani Alves, que a mi m'ha sorprès... És que el que més m'ha sorprès no és la sentència en si, perquè, mira, un jutge pot dir, pues mira, són 4 anys i mig, perfecte. No en casa el càstig, la sentència amb el text, és el que no em casa. És a dir, si es parla de violència, de violació, és evidentment que 4 anys i mig em sembla és un càstig molt menor. Però, en fi, ha parlat l'advocada de Dani Alves dient que presentarà un recurs, i veurem què ha dit l'advocada de la víctima. Mar Poyato, des de l'Audiència de Barcelona, tu diràs, Mar.
Doncs mira, n'ha parlat un advocat, és David Sainz, de l'equip de la defensa de la víctima. Recordem que l'advocada Esther García no ha pogut venir fins aquí, suposadament perquè s'ha pogut quedar al costat de la noia. El que ha dit l'equip de defensa de la víctima és que ells sí que estan satisfets amb aquesta sentència pel fet que sigui condemnatòria. Ara bé, s'han de llegir la lletra petita, han d'estudiar bé per veure si presenten o no recurs. Escoltem el que ha dit David Sainz.
Estamos satisfechos porque al final es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por todas, y nada, tenemos que acabar de revisar si el contenido completo de la sentencia, si la gravedad de la pena se ajusta a la gravedad de los hechos que pasaron.
Per tant, la defensa de la víctima està d'acord amb aquesta sentència que, com deies, Jordi, relata molt bé, no?, tota la credibilitat que li donen a la noia quan explica el que va passar aquella nit a la discoteca Sutton de Barcelona. En canvi, l'advocada de Dani Alves diu que pensa seguir lluitant per demostrar, doncs, que el futbolista és innocent.
Gràcies, Mar Poyato. La consellera Tània Verge ha fet un tuit a la línia de Pablo Iglesias, que diu: s'ha acabat la impunitat de les violències, per molt riscopoderosos que siguin els agressors, perquè van funcionar els protocols, perquè s'ha posat al centre el consentiment, perquè malgrat s'intenti desacreditar les dones, la societat exigeix justícia. Diu Tània Verge, a la línia del que deia Pablo Iglesias, però no s'especifica que la llei del sí és sí ha jugat en contra, precisament, de la sentència final. Bé, dit això, tornem on estàvem, que era el partit del Barça d'ahir a Nàpols. Roger.
Jo crec que és molt important també una mica el que deia el Joan Joan, en el sentit d'on veníem, no? D'estar esperant eternament aquesta millor versió del Barça. Total. I ahir, durant 25 minuts, jo vaig veure un Barça que segurament no és el millor Barça que hem vist mai, però sí que té moltes coses de per mi, quin ha de ser el nivell que li hem d'exigir mínimament al Barça, i és veure aquesta pressió, aquesta intensitat, aquestes coses que li van veure en els primers minuts de partit, no? Jo crec que va fer coses al Barça que li volíem veure i en va fer d'altres que volem deixar de veure precisament, o que hem vist massa cops. En aquesta balança, però, jo em quedo amb les coses bones que vam veure ahir. Jo crec que el Barça recupera algunes d'aquestes coses. Lewandowski també demostra que està sent important aquests últims partits. 5 gols en 4 partits, cosa que és important. Que el Nàpols només et xutés un cop a porta, és una mica la seguretat defensiva, tenint en compte, però, qui era el rival, no? Els mals del Barça també van ser, el fet que ells en tinguin una i te'l facin, i aquesta pèrdua de control en els minuts finals, no? Que no acabis de controlar el partit. També és veritat que en un dia que jo considero prou bo del Barça contra un rival que jo crec que estava per sota, era inferior, només aconsegueixes empatar, i crec que això és una mala notícia pel Barça. Considero que de cara a la tornada el Barça és favorit per passar aquesta eliminatòria, i tinc més dubtes de cara al que pugui venir a quarts. Malgrat aquesta millora del Barça, crec que encara no està al nivell d'alguns equips que hi ha ara mateix a la Champions, diguis Bayern o Madrid o altres favorits.
És així. Digues, Santi.
No, es que me sorprende que los partidos duran 90, de 90 a 100 minutos ahora. Y como una especie de necesidad, diría casi patológica, de agarrarse a 25 minutos, que vuelvo a decir, fueron buenos, pero buenos sin, no excepcionales, pero ni mucho menos excepcionales. Y considerar que hay que analizar el partido por eso. Sinceramente, eso es el 33% del partido. ¿Qué pasó con el 66% del partido?
Però jo crec, Santi, per exemple, que la primera part del Barça és superior al Barça. La segona s'acaba imposant al Nàpols. I crec que també hem de tenir en compte d'on ve el Barça com per exigir-li que ara domini un partit de Champions i veiem la millor versió en 90 minuts. És a dir, crec que hem de tenir clar quin és el context d'on venia el Barça per saber si diem que és bon o mal partit.
Pues el contexto donde viene el Barça para mí sigue siendo el de un equipo que tiene mejores jugadores que, pero muchísimos mejores jugadores que el Nápoles. Es un equipo que sobre el cual hay expectativas siempre mucho mayores que las del Nápoles, y que estamos pensando que porque haya empatado con el Villarreal o tal, siempre estamos esperando. Bueno, ahora sale esa ficción, ¿no? Se juega un partido bien, ya está, el Barça está preparado para saltar, y ahora mismo está. A mí lo que me pareció es que el partido, en términos generales, fue flojo del Barça, pero francamente flojo. Vuelvo a decir, dos tercios del partido fue una calamidad. Entonces, podemos analizar si el partido, el árbitro cierra el partido en el minuto 25, en el 20 del 25, pues dice, pues mira, está bien, empate a cero, pero he exigido una parada con el pie del portero porque las otras dos fueron palomitas, y ya está. Y me parece que ese nivel de exigencia es precisamente ese poco nivel de exigencia, porque está en condiciones un poco espesas, porque no sé qué, porque mira que empató. O sea, la cantidad de justificaciones para un partido que el Barça tenía que haber ganado un 0-3 o un 0-4 si hubiera sido un equipo serio, formal, bien hecho para ganar ese partido, y yo creo que es mucho mejor que el Nápoles.
Et dono 30 segons, Joanjo, i 30 segons a Peres.
Que parteixo de la base de que el Barça ha perdut la seva grandesa, i el meu anàlisi s'adapta a aquesta nova realitat. És a dir, jo no aspiro a que el Barça domini 90 minuts als vuitens de final d'un partit de Champions. És que ja no aspiro a això. I el meu anàlisi no és optimista, repeteixo, és realista. És a dir, jo ja sé que el Barça no guanyarà la Champions. Jo ja sé que té un topall diferent que el que tenia. Llavors, si em preguntes sobre el partit d'ahir, et faig una anàlisi en funció del context actual. Si m'haguessis preguntat per Barça-Granada, que m'ho vas fer, doncs vaig ser absolutament crític, perquè el Barça té nivell com per guanyar el Granada a casa i per fer un partit molt més sòlid en defensa, és a dir, per adaptar el seu potencial al partit que tocava. El potencial del Barça ara no és el que tenia abans, per tant el meu anàlisi s'adapta a aquesta nova realitat, i per mi, fent aquest exercici, el Barça fa un partit digne i decent ahir a l'anada de vuitens de final de la Champions League.
Molt ràpid, anava a dir que precisament perquè no té continuïtat vaig a la línia del que deia una mica el Joanjo d'analitzar partit a partit. Jo crec que si aquesta fos una mica la línia del Barça en tots els partits, estaria més a prop de guanyar que no pas de perdre i de fer algunes actuacions com les que li hem vist contra el Granada, contra el Villarreal. Amb moltes coses per millorar, sí, però jo crec també que en el context de ser un partit de Champions dels vuitens, el partit del Barça ahir és més aviat bo que no pas dolent, tot i que tingui moltes coses per millorar, tot i que tingui algunes mancances, sí, i tot i que cregui que en els quarts pot tenir difícil anar més enllà.
Acabem només un comentari que certifica el que he començat dient en aquesta última intervenció el Joanjo Pallàs, que és que jo ara parteixo d'una base d'un Barça com és. Mira, com afecta a nivell institucional, et diré que fa 10 anys, o 15, si Kylian Mbappé venia al Botafumeiro de Barcelona, encara que s'hagués anunciat a l'Àsia al Marca que estava fitxat pel Real Madrid, molts dels que estem aquí ara sospitaríem que el Barça estava intentant fitxar a Mbappé. Abans d'ahir, quan ens vam assabentar que Mbappé estava al Botafumeiro, vam preguntar què va venir a fer Kylian Mbappé a Barcelona. Ningú se li va passar pel cap preguntar-se si el Barça volia intentar fitxar a Mbappé. Per tant, la realitat de l'equip la veu el Joanjo Pallàs com la veu, que és per un 5. La realitat del club que veiem com és ara també és un 5. És a dir, hem partit de la base ara en aquests moments de que el Barça està com a institució i com a equip. És així. 2:00 en punt del migdia, recordeu que Bordalàs, que no aguanto, ve dissabte al Camp Nou. No aguanto, és que no aguanto el Getafe. És un equip que cau tan malament, a un quart de cinc a Montjuïc. I ja
no
després...
Ja no és l'equip que més faltes a fer en la Liga Espanyola, eh?
Ja no és?
No. Joder. No es el equipo que más faltas hace. Joder. Es el tercero que más faltas hace. Pues... Empieza el número uno en la Real Sociedad. ¿Sí? El número dos es el Mallorca. Tercero es el, creo que es el Getafe o el Cádiz.
Pues imagina't. Pues el Getafe dimecres, dissabte, diumenge a les 9 de la nit, Real Madrid-Sevilla, bon partit, i dilluns Girona-Rayo Vallecano, a les 9. Aviam, s'ha acabat la... espera, que hem de tirar la... Sí, espera, un segon encara, un segon.
Pares, quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes fan l'oferta del 3x2. En pagues 2 i t'emporten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Què, Bartolí?
Posem el tall, si de cas, el del Tu diràs, per repescar el repàs de portades.
Vaig estar gent del Girona el dia de la Festa de l'Esport que vam estar, i aquest matí era la baixa més important.
Però que consideraven que faria mal l'absència de Mitchell a l'Areta.
Anem a escoltar Eric. L'únic que has de fer, i ho fas malament.
Bueno, he senyalitzat...
És que, clar, no, has senyalitzat, mira, et diré com has senyalitzat. Sense que t'hagi vist el pobre Oriol, de debò.
Per res, no hauria d'haver vingut a treballar avui, està clar. Ho he fet fatal.